Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. A aquesta hora hi ha una reunió a Vic entre el Departament d'Acció Climàtica i representants de la Revolta Pagesa. Mentrestant, centenars de pagesos i ramaders continuen tallant la P7 i la Nacional 2 a l'Alt Empordà i asseguren que continuaran bloquejant l'autopista fins que no tinguin resposta a les demandes que estan negociant amb la Generalitat i el govern espanyol. El Parlament aprova l'informe sobre l'impacte de la Covid a les residències de gent gran, amb els vots a favor d'Esquerra, Junts i el PSC. La resta de grups s'han mostrat molt crítics i han assegurat que s'ha tancat en fals, ja que el document no recull responsabilitat polítiques en la gestió. El text conclou que va faltar personal i mitjans i va fallar la coordinació entre el sistema residencial i sanitari. El president en funcions del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, rebutja qualsevol interferència política en la feina dels jutges. Ho ha dit en l'acte d'entrega dels despatxos oficials als nous magistrats que es fa a Barcelona en presència del rei Felip i del ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños. Espanya i Irlanda demanen a la Comissió Europea que revisi el tractat bilateral amb Israel i, si vulnera els drets humans, actuï en conseqüència. Ho han demanat conjuntament en una carta a la presidenta von der Leyen davant la imminent operació militar israeliana contra Rafah. Xifra rècord de despesa militar per part de l'OTAN. El seu secretari general, Jens Stoltenberg, preveu que aquest any 18 dels 31 aliats arribaran al 2% de la despesa en defensa, tal com marca l'objectiu actual. El màxim dirigent respon a Donald Trump dient que els seus comentaris debiliten l'organització. Hores abans, Biden ha qualificat el seu predecessor d'estúpid, vergonyós i perillós. El recompte de vots a les eleccions presidencials i legislatives d'Indonèsia apunta una victòria clara del favorit, el ministre Subianto, exgendre del dictador Suharto. Els seus rivals denuncien frau electoral. Indonèsia és la tercera democràcia més poblada i el país amb més musulmans. Un anticòs desenvolupat a Catalunya pot combatre totes les variants del virus de la Covid-19. Actua en una zona molt àmplia de la proteïna espiga, que és la que li permet infectar-nos, i això fa possible que l'anticòs mantingui l'efectivitat encara que hi hagi noves mutacions. Han demostrat en ratolins que tant pot prevenir com combatre la infecció. Laia Marull i Ernest Villegas protagonitzen Macbeth, una gran producció del Teatre Lliure amb 14 intèrprets amb l'escenari. Pau Carrió dirigeix l'obra. Els esports.
Avui es juguen dos partits dels vuitens de final de la Champions de futbol, Lazio-Bayern i PSG-Real Societat a les 9. Encara amb el ressò de la polèmica pel triomf 0-1 de Madrid amb el Leipzig, l'àrbitre va anul·lar un gol dels alemanys que fins i tot el jugador m'ha dit, Toni Kroos, creu que era legal. La portera del Barça, Sandra Paños, ha entrat a la llista per rebre avui el Llevant un cop ha rebut aquest matí l'alta mèdica. A partit de Lliga, pendent per la Supercopa, comença a les 6 al Mundial de Natació d'aquí una hora. A les 2, Espanya, Estats Units, semifinals del torneig femení de waterpolo.
I el temps, ambient plenament primaveral, amb màximes una mica més altes que ahir, amb valors superiors als 20 graus. La tarda serà assolellada amb alguns núvols prims, demà més núvols i temperatures una mica més baixes al migdia. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs a aquesta hora al Catalunya al dia comencem pendents de dues últimes hores, una que acabem de saber, i és que a Badalona s'ha desallotjat de manera preventiva 8 pisos que hi havia al costat de l'edifici que, recordem, es va ensorrar ara fa uns dies i va provocar 3 morts. S'estava fent la inspecció de seguretat i els equips tècnics han descobert que hi havia una esquerda en un d'aquests edificis que estava, doncs, al costat de l'edifici que es va ensorrar, i per seguretat, doncs, han desallotjat preventivament aquestes persones. I acabem de saber també que hi ha un altre edifici que s'acaba d'ensorrar al centre històric de Lleida. Aquí sí que sabem que no hi ha danys personals, però també s'ha hagut de confinar alguns dels veïns. Per tant, de seguida ens ocupem d'aquestes dues últimes hores, com us deia. Estem pendents d'una altra novetat que hem sabut just minuts abans de començar el programa. És aquesta reunió que s'està fent ja des de fa hores a Vic dels pagesos i el Departament d'Acció Climàtica. Una trobada que arriba després de l'evolució de totes les protestes que ha fet el sector de la pagesia i la ramaderia, que encara es mantenen ara a l'Alt Empordà, continua tallada la P7 a Pontós, i diuen que no marxaran fins que no en surti algun compromís en ferm de les negociacions amb la Generalitat, però també amb el govern espanyol. Els que sí que han aixecat el bloqueig són els pagesos, que des d'ahir impedien que arribés cap producte al port de Tarragona. Les pèrdues per la importació de determinats aliments és una de les queixes que té el sector, i una altra, com ja hem anat explicant aquests dies, és l'excés de burocràcia que asseguren els fa la vida impossible. Doncs avui sabrem, de primera mà, quina és tota aquesta burocràcia, quina és tota aquesta paperassa i per què n'estan tan farts, perquè parlarem amb un ramader que ho viu en primera persona, Enric Argòdia. També anirem a Coma-ruga, perquè els usuaris d'un càmping familiar amb abonats a les parcel·les des de fa 20, 30 i fins i tot alguns fa 50 anys que hi són, han vist com de la nit al dia han rebut una carta certificada en què els donen 4 caps de setmana perquè desmuntin totes les seves pertinences i deixin definitivament el seu lloc d'estiueig. Si no ho treuen tot en un mes, entendran, diuen els gestors, que ho poden destruir. El nou administrador, doncs, ha decidit fer canvis i probablement hi farà uns bungalows de luxe. També ens aturarem a Santa Cristina d'Aro, on la policia municipal ha denunciat un espavilat que en plena emergència per sequera ha reomplert la piscina i ha col·locat un imant gros sota del comptador perquè n'alteri el funcionament i, evidentment, no vegi que hi ha un excessiu consum d'aigua. Tot plegat us ho explicarem en aquest Catalunya al dia, que el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Dèiem que començàvem el programa amb dues últimes hores. Una és aquest desallotjament preventiu de 8 pisos d'un dels edificis que hi ha al costat del que es va esfondre ara fa uns dies a Badalona. S'ha detectat una esquerda durant la inspecció i, de manera preventiva, l'edifici que hi ha just al costat de l'immoble que es va enfondre i que, recordem, va provocar la mort de 3 persones, doncs s'han desallotjat aquestes persones i ha previst una compareixença de l'alcalde de Barcelona, de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a partir de 2:15, per donar doncs l'última hora de la detecció d'aquesta esquerda durant la inspecció. Doncs en la mesura del possible anirem a Badalona a aquella hora per sentir les explicacions de l'alcalde. I l'altra última hora, com us deia, és aquest esfondrament que hi ha hagut d'un edifici al centre històric de Lleida. Aquí sí que tenim clar que no hi ha danys personals, però Noelia Caselles, em deies que els veïns dels edificis més pròxims estan confinats en aquests moments, és així? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, som aquí a la plaça Cervantes. Des d'aquí veiem com aquest edifici del carrer Botés s'ha esfondrat completament, un edifici que la Pairia havia declarat en ruïna imminent fa pocs dies i que els tècnics, de forma subsidiària, ho feia l'Ajuntament, havien començat a enderrocar. Aquest migdia l'edifici ha col·lapsat i ara som amb l'alcalde de Lleida, el senyor Fèlix Larrosa. Senyor Larrosa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines hores d'ara la situació?
Bé, l'edifici, com estaves explicant molt bé, ha col·lapsat aquest matí mentre estaven fent les feines de l'enderroc, un edifici que, òbviament, estava buit, i el que ha succeït doncs, ha estat simplement que ha col·lapsat. Què estem fent en aquests moments? Estan avançant amb les obres d'enderroc i, de forma preventiva, s'han desallotjat a 24 persones del carrer Botés i el carrer Múrcia, que es trobaven en edificis o bé confrontant o bé que toquen per la part del darrere i, bueno, per donar seguretat a les persones en primer lloc, lògicament també per assegurar que els edificis colindants no estan en situació de perill fruit de la pròpia actuació de l'enderroc, i esperem que aquesta tarda, a les 8 de la tarda, tothom pugui tornar a casa tranquil·lament.
Ens deien que no hi ha danys personals, oi?
Efectivament, el més important és que no són produïts danys personals. Hem de pensar que quan una obra un edifici es comença a enderrocar, ha estat tot molt controlat, però bueno, ha passat el que previsiblement sabíem que podia passar, que era que col·lapsés l'edifici. Estem parlant d'un edifici de poca dimensió, a la porta del centre històric de Lleida, al carrer Botés, i bueno, en principi estava tot, s'està treballant segons el que hi ha previst.
Alcalde, gràcies per atendre el Catalunya al dia de Catalunya Informació.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Marta, aquesta és l'última hora, hores d'ara, força expectació aquí a la plaça Cervantes, perquè la façana d'aquest edifici, la façana davantera, ha quedat literalment penjant sobre el carrer, un carrer ple de pedres, que és un d'aquests carrers on els veïns ara mateix no poden tornar a casa.
No poden tornar a casa, està clar. Moltíssimes gràcies, Noelia. Fins ara, bon dia.
Bon dia.
De quines coses més estem pendents avui al Catalunya al dia? Doncs de saber quan acaba i com acaba, sobretot, aquesta reunió entre el Departament d'Acció Climàtica i representants de la revolta pagesa. Sabem que hi ha una reunió a Vic que fa hores que dura, per tant, és una de les demandes que feien els centenars i centenars i centenars de pagesos i ramaders que els últims dies s'han manifestat arreu del país. Algunes d'aquestes protestes es mantenen a aquesta hora. De fet, fa més d'un dia que l'AP7 i la Nacional 2 estan tallades a la circulació a l'Alt Empordà, i des d'Unió de Pagesos deixen clar que no tenen intenció de marxar fins que no tinguin resposta, especialment de Madrid, per trobar-se cara a cara. Allà, a l'autopista Pontós, encara hi tenim una unitat mòbil amb en Josep Plazas i la Laia Claret. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què demanen aquí, exactament?
Doncs mira, el coordinador d'Unió de Pagesos a Girona especifica que hi ha aquestes dues reunions en marxa, de fet, de diverses formacions. Ells són en converses amb el Ministeri i ens ho explicava així.
Una negociació és la que està tinguent la revolta pagesa a Vic amb la Conselleria d'Acció Climàtica. Avui s'estan fent propostes més en ferm, doncs, perquè les coses siguin més puntualitzades i siguin més exactes el que exigeix per la revolta pagesa, i per una altra part s'estan portant negociacions a nivell d'Estat. Les converses amb el Ministeri els aporta a terme una persona d'Unió de Pagesos, sí.
Per tant, les converses amb la Generalitat serien per concretar aquells punts, aquells acords que van arribar la setmana passada, per posar-hi, doncs, encara una mica més de concreció, i especifica què ha de passar perquè aixequin el tall d'aquí.
L'acord de mínims seria claríssimament, doncs, tindre una trobada amb el Ministeri al més alt nivell, i és el que permetria, doncs, que féssim un aixecament del tall de la passat.
Demà hi ha reunió a Madrid de les organitzacions agràries amb el Ministeri, però no sabem si han convocat Unió de Pagesos, perquè, de fet, a l'última no els hi van convocar. Aquí hi ha gent jove més gran, de diversos col·lectius. Ho explica Josep Vall-Llobrega, que ell és membre de Revolta Pagesa.
I és un moviment que jo amb 20-22 anys que fa que em moc pel sector no havia vist mai. Hi han des de grans industrials, gent que té moltes i moltes hectàrees, fins a petits productors. Quan hi ha aquest gran moviment és que alguna cosa passa i afecta a tot el sector.
Aquí també tallada la Nacional 2, i a comarques gironines també tallat el Coll d'Ares amb pagesos, ripollesos i de la Catalunya Nord. Aquí el que veiem és que han començat a fer el dinar, fideuada, l'han encarregat a una empresa de la Garrotxa, són aquí cuinant, la previsió dinar per unes 400 persones, entre tractors amb taules muntades.
Gràcies, doncs, des d'aquest punt a Pontós, Laia Claret, bon dia.
Adéu, bon dia.
Aquí es mantenen les protestes, i a quarts d'11 del matí sí que s'ha aixecat el bloqueig de pagesos al Port de Tarragona. Aquí han sigut 24 hores de paralització de l'activitat en una acció que Unió de Pagesos ja ha advertit que es pot repetir aviat, però en aquest cas en altres centres logístics. Ho ha estat seguint des d'ahir, vaja. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Manel, com ha anat la nit i quines noves accions ara es poden esperar?
Mira, la nit de l'accés principal al port, aquí a la 27, ha estat llarga, freda i sobretot cansada per la cinquantena de pagesos que s'hi han quedat a l'interior dels tractors.
Dormint, desperts, al foc, carxofes, a la brasa, carn a la brasa i anar fent. Tot fred.
Jo a dormir a casa.
Dormir a casa i ja...
I he vingut aquest matí.
Però tot s'ha acabat a 3:15, com deies, quan desenes i desenes de camions han començat a entrar al port. Ha tornat a ser una acció per marcar múscul per part d'Unió de Pagesos, que volia evidenciar el mal que els fan tots els productes que entren per aquí, provinents de països tercers, i que consideren que els fan competència deslleial. El coordinador d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, anunciava que després de l'acció de la setmana vinent a la capital de l'Estat, els tocarà el torn a les plataformes de distribució dels grans hipermercats.
Després de la manifestació de Madrid, proposarem fer un tall, no marcarem durada, i o la marcarem i la pactarem abans, dels centres logístics dels subministres de les grans superfícies. És el punt on entenem ara nosaltres, abans d'anar a una superfície del nostre costat, fer molt més mal als centres logístics.
I des de la plataforma de la Revolta Pagesa, Ramon Rojo diu que al marge d'exigir fets a l'administració, també seguiran fent accions per conscienciar les empreses i els ciutadans que cal apostar pels productes de proximitat.
Continuar treballant en l'administració, que ens comencin a donar solucions reals i continuar fent pressió a les empreses que fan d'intermediari, que comencin a deixar d'importar producte de fora, que comencin a comprar el producte d'aquí, també a fer conscienciació a la població perquè compri producte d'aquí.
Prop de 4.500 camions no han pogut entrar al port durant aquestes 24 hores de bloqueig i ara les empreses esperen anar normalitzant estocs i viatges abans del cap de setmana.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Doncs tot plegat ha afectat i continua afectant la circulació. És el que volem saber ara mateix com està en connexió amb l'equip viari, la Manel García, que ho està controlant. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, repassem quines són les vies afectades. A la P7 a Pontós en tots dos sentits. En sentit sud es fan desviaments per la sortida 4, la de Figueres Sud. En sentit nord per la sortida de Vilademuls. La Nacional 2 també tallada a Pontós en tots dos sentits. Això provoca llargues cues a altres vies. A la mateixa Nacional 2 entre Bàscara i Vilademuls en sentit est i de Vilamalla a Pontós en sentit oest. També a la carretera Nacional 2 antiga de Santa Llogaia d'Àlgama fins a la rotonda d'accés a l'N2 i també provoca cua a la C26 d'Ordis a Navata en sentit oest. Recordem també tancat el pas fronterer de Coll d'Ares a la carretera C38 al Ripollès en sentit nord en direcció a la frontera i a la carretera Nacional 152 i a la Nacional 154 a Llívia hi ha restriccions i ha prohibit el pas de camions en direcció a la frontera perquè no passin a l'altra banda i provoquin congestió a les carreteres secundàries a l'altra banda de la frontera. Pel que fa a la resta de carreteres i autopistes catalanes, també hi ha algunes retencions a estones a la C16, l'autopista Terrassa-Manresa, des de Viladecavalls i fins a Terrassa Oest en direcció Terrassa-Barcelona a causa de les obres que s'estan fent de connexió amb la B40, i també hi ha lentitud i aturades a la Ronda Litoral des del Poble Nou fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació al punt de les dues.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A l'estructura que m'ha explicat i la que hi ha hagut aquests últims dies, una de les crítiques més importants dels pagesos i ramaders, ho hem sentit de boca seva en més d'una ocasió, és l'excessiva burocràcia a què han de fer front cada dia. Doncs bé, hem volgut entendre què significa això, hem volgut parlar amb un ramader perquè ens ho expliqui en primera persona i és per això que ha anat a una explotació de vedells d'Alcarràs el nostre company Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
Hola, bon dia, Marta. Ricard Gòdia, bon dia.
Molt bon dia.
Ets vicepresident de la Soprovac, l'Associació de Productors de Bacú a Catalunya, i president de l'associació a nivell de tot l'estat espanyol, no?
Així és, així és.
Tenim aquí una granja de vedells. Què tens?
Hi ha uns 600 vedells d'engreix.
Aquests dies estem parlant molt de l'excessiva burocràcia que ha de fer front un ramader per tirar endavant la seva explotació. Tu ets ramader i, per tant, ho estàs vivint en primera persona. Què és el que realment acaba sent tan farragós per vosaltres?
Farragós i angoixant. Pensem que cada dia necessitem fer una documentació exagerada. Ja des de que entren els animals, de que porten un DIP, el DIP dels animals és el DNI que porten cada un individualment. En 10 números i 2 lletres. Aquestes 10 números i 2 lletres han de correspondre a cada animal que porten dos crotals i porten estos números ficats a les orelles. Tot això tenim que comprovar tot justet d'entren. Però és que cada dia, cada camió de pienso que d'entre, cada camió de palla, cada persona que d'entra a la nostra explotació ho tenim que tindre registrat. El pinso en la seva formulació, la palla del seu origen i la persona identificat amb qui en el transport que ve i d'on ha provingut, que ha fet els 15 últims dies antes d'arribar a aquesta explotació. Això és un dia normal i corrent, no? Ara ja no parles de que si el veterinari té que vindre a fer un tractament de vacunes dintre de l'explotació, necessites tot el registre de cada número de lot, de cada vacuna que se li ha donat, el període de supressió. És exagerat. S'està fent molt difícil. Necessites moltes més hores documentals que hores cuidant els animals. Necessites o tindre un volumen de gent a l'oficina o tens que tindre'l externalitzat. Externalitzat a la persona o al grup que et faci les duns. Ja comencem, que tenim que declarar tota l'explotació, tots els animals, totes les hectàrees que tenim, tot el farratge que ens d'entra, ho tenim que declarar a la declaració anual d'explotació. Després, qualsevol ajuda que intentem demanar, tot és una documentació extra que s'afegeix en aquesta documentació. Tots els fems que produïm a la nostra explotació, que es portaran als camps o que es portaran a qualsevol planta de compostatge, necessites tindre registrat tots els quilos que surten, els quilos de nitrogen que teòricament estan fent. Sembla que ens estem dedicant a fer un llibre cada vegada que venim a la nostra explotació, més que cuidar els animals, que és la nostra feina.
El conseller va anunciar l'altre dia, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que volien fer un portal únic. Com ho veus?
El portal únic, jo la primera vegada que ho vaig sentir vaig riure una miqueteta. La veritat és que el que necessitem és reduir burocràcia, no que ens diguin com fer esta burocràcia d'una manera digital. El que necessitem i el que sí que enyorem com a sector és poder anar a les oficines comarcals i que hi hagi una persona que t'ajudi a fer allò que tens dubtes, que no pot ser professional de tota la documentació. Ara ens trobem i ens està dient el conseller que ja està bé, però està dient tu, sol, a casa teua, sense poder consultar ningú, fes tots els tràmits que t'exigim. No, el que demanem és si podem arribar a reduir algun tràmit. I és normal que el pagès i el ramader arribi un moment que s'encansi i que digui prou. Se'ns ha estat apretant tant a nivell, burocràtic que el pagès ja no pot aguantar més, el ramader ja no pot aguantar més. Diu, hasta aquí m'ha arribat, deixo la meva explotació, abandono el sector, me'n vaig a fer de funcionari, m'aniré a fer de mosso d'esquadra. Però la gent té aquest sentiment, i per això aquest escrit que vaig fer d'opinió, que vaig veure una samarreta que ficava la definició de granger, que és com perdre diners després de dedicar-hi 400 hores cada mes i damunt que la persona que tu alimentes pensa que la vols matar, ho he trobat molt significat. És que és aquesta sensació la que estem tinguent ara. Per això la gent s'ha aixecat una mica cansat de tanta pressió.
D'acord, Ricard, gràcies per traslladar-nos al teu cas, que és representatiu del sector.
Pues moltes gràcies, i vosaltres teniu molt a dir a fer aquest ressò de la veu de la pagesia del camp.
Merci, bon dia.
Merci a vosaltres.
És un quart i sis minuts de dues. El Parlament aprova l'informe sobre l'impacte de la Covid a les residències de gent gran, amb els vots a favor d'Esquerra, Junts i el PSC. La resta de grups s'han mostrat molt crítics i han assegurat que s'ha tancat en fals, ja que el document no recull responsabilitats polítiques en la gestió. Anem cap a la Cambra Catalana. Mar Riera, què diu aquest document? Bon dia.
Bon dia. Doncs conclou que la pandèmia va posar en evidència la feblesa i les mancances del sistema residencial a casa nostra. Va faltar personal, mitjans, i en la primera onada va fallar la coordinació entre el sistema residencial i sanitari, sense protocols i amb un accés desigual als hospitals. Es diu que les derivacions es van fer seguint criteris mèdics, es reconeix que es va vulnerar el dret dels familiars a rebre informació i que l'equip d'inspectors era del tot insuficient, sense apuntar, això sí, responsables. A més, també es posa en valor la feina feta pels treballadors de les residències, ja reclamen millores laborals pel sector. Esquerra, PSC i Junts, que hi han votat a favor, han recordat que Catalunya és l'única comunitat que ha analitzat què ha fallat i què cal millorar en un futur. Sentim el diputat del PSC, Raül Moreno, i la diputada de Junts, Glòria Freixa.
Els primers mesos de la pandèmia a les residències van ser desastrosos. Ni tan sols el govern va ser capaç de contactar ni amb totes les residències del país ni de donar resposta a les demandes dels ajuntaments i del sector. Ni criteris clars, ni comunicacions, ni coordinació.
Cal un control eficaç per part de l'administració per garantir un bon servei i, per tant, els sistemes d'inspecció són claus i també en som conscients que aquells dies no van funcionar.
La resta de partits, Marc, creu que el text es queda curt.
Sí, la CUP i els comuns parlen directament que la resposta dels governs va ser tardana i negligent i lamenten que el Parlament no depuri responsabilitats. Sentim les diputades Laia Estrada de la CUP i dels comuns Jessica González.
Per nosaltres, aquestes conclusions no responen a la realitat en quant a les constatacions, ni tampoc apunten a les qüestions clau que cal canviar si volem que no es torni a repetir el drama que vam viure.
Que les familiars i que les víctimes de Catalunya mereixen veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, i que per fer-ho cal anar al moll de l'os, que és el model de residències.
A més, també lamenten que s'acabés frenant la creació d'una comissió d'investigació.
I mentre tot això passava dins la Cambra Catalana, a fora, una trentena d'usuaris de geriàtrics i familiars, agrupats a la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1, s'han concentrat a les portes per expressar el seu malestar davant d'aquestes conclusions. Asseguren que el text no recull tota la veritat. Ariadna Sobinyà, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs els manifestants, sota el lema Veritat, Justícia i Reparació, han qualificat de burla el text i demanen canvis reals per evitar que es tornin a repetir els mateixos errors en el futur. La presidenta de la coordinadora, María José Carcelén, denuncia que el text omet informació important.
Nosaltres creiem que aquí hi ha afirmacions que són absolutament falses, com pot ser que les derivacions dels residents al sistema hospitalari es van fer seguint criteris mèdics, quan és evident que les portes van estar tancades per als residents fins mitjans d'abril. En el període de l'1 de març al 30 d'abril van morir 2.698 persones dins de les residències.
A més, l'organització considera que són necessàries propostes de futur concretes, de canvi del model residencial, amb centres més petits i canvis en les ràtios d'inspectors i gericultors.
Gràcies, doncs, des del Parlament. Ariadna i Marc, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I arribarem a 2:15. Us expliquem ara la situació en què es troben des d'ahir un centenar de famílies que passen els estius al càmping Sant Salvador del Vendrell, on tenen instal·lades les seves mobile homes, en alguns casos, fins i tot des de fa 40 anys. Segons ha pogut saber el Catalunya al Dia, de Catalunya Informació, ahir, a punt d'iniciar-se la nova temporada, la propietat del càmping els va fer fora, literalment, de manera immediata. Els va donar els pròxims 4 caps de setmana per treure totes les seves pertinences, amb l'amenaça que, si no ho fan, les destruirà. Anem, doncs, cap al Baix Penedès. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, això els va agafar per sorpresa, oi? Se sap exactament què ha passat?
Sí, exactament. Cap dels campistes d'aquest càmping familiar sabia que la seva relació es tallaria en sec. No sabien tampoc el que saben avui, que l'antic propietari s'ha venut la majoria de participacions a una empresa, Olacamp, que té càmpings de bungalows a Barcelona, Sitges, Palamós o Mequinensa. Els afectats, que s'han constituït en plataforma, tenen al càmping la seva mobile home durant l'hivern amb un contracte d'aparcament, però encara no havien firmat el contracte d'aquesta temporada. El van signant cada any. Estaven a punt de fer-ho. Aquesta és la denúncia que fa una de les afectades, la Laia Rogel.
Vam rebre ahir una carta certificada a casa en la que ens notificaven, pues, que agraïen molt els nostres anys, però que teníem un mes per treure el nostre mobile home, per desmuntar-ho tot i per emportar-nos-ho. I que si no ho feien, ells tenien el dret de poder-ho trencar tot i destruir-ho tot.
Denuncien també el tracte de què han estat objecte per part de la nova empresa.
Som aproximadament unes quasi 100 famílies que no hem tingut cap tipus de comunicació des de l'octubre fins a dia d'ahir i, lògicament, ahir van saltar totes les alarmes. Estem molt tristos, molt preocupats, ens sentim molt enganyats, molt estafats, perquè, a més, bueno, el propietari del càmping s'ha venut el càmping a un grup, no ens han notificat res.
Ara es lamenta que aquest antic propietari fa 2 anys els va animar perquè compressin mobile homes, cosa que molts van fer i, a més, l'any passat els va obligar a fer una terrassa amb una inversió de les dues coses d'entre 20.000 i 30.000 euros. Ara, sortir-ne precipitadament, diu que els costarà entre 5.000 i 8.000 euros més perquè han de contractar empreses per emportar-se les mobile homes i trobar una nova ubicació, cosa gens fàcil. A més, hem de pensar que hi ha gent que viu a l'estranger i, per tant, s'haurà de traslladar aquí de manera imminent.
Montse, ells ja s'han organitzat i fins i tot han contractat una advocada. Has pogut parlar amb ella. Quines possibilitats hi veu?
Tot és molt inicial, tot just està recopilant informació, però ella, la Laura Escamilla, ens ha atès.
Pot ser que s'emparin dintre de la legalitat, el que passa que, com bé sabem, legalitat i justícia no sempre van de la mà.
Dissabte tenen reunió amb totes les famílies, d'entrada demanen això a l'empresa, amb la qual encara no han pogut contactar.
És un termini molt més llarg per poder, doncs, abandonar amb condicions el càmping i que es facin càrrec d'unes indemnitzacions que tampoc estem parlant de grans quantitats, simplement perquè es puguin fer front al trasllat.
Ara estan pensant demanar a la justícia mesures cautelars de paralització d'aquest trasllat que justament comença demà passat i que, segons se'ls ha comunicat de manera expeditiva, es podrà fer fins l'11 de març. Ells volen parlar amb l'empresa, una empresa, per cert, amb la qual hem contactat, però encara no ha estat possible parlar amb cap dels seus representants.
El Departament d'Acció Climàtica ha supervisat avui la intervenció urgent que s'està fent a Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, per tallar i retirar arbres morts a causa de la sequera. Adverteixen que les conseqüències de la falta d'aigua són tan greus que aquest any podríem estar davant la pitjor campanya d'incendis dels últims 30 anys. Purificació Barceló.
Sí, segons els responsables del departament, tota la vegetació, tret de la de les Terres de l'Ebre, està en situació extrema. Per això, Anna Sanitges, directora general de Boscos i Gestió del Medi Ambient, adverteix que molt probablement caldrà avançar la primavera en la campanya d'incendis d'aquest any.
Estem veient que estem
arribant a tots els rècords que hi havia hagut fins ara. És a dir, mai la vegetació havia estat tan seca un mes de febrer com aquest. Doncs ens implica, si no plou, iniciar una campanya d'incendis extremadament complexa, una campanya d'incendis desconeguda perquè mai havíem començat amb la vegetació tan seca i una campanya d'extinció d'incendis que pot ser la pitjor campanya dels darrers 30 anys.
Aquests dies, membres del grup especial de prevenció d'incendis forestals treballen amb urgència per retirar arbres secs que s'han localitzat a la finca de Can Colomer a Sant Climent de Llobregat.
2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Granges i escorxadors poden estalviar quantitats importantíssimes d'aigua si se'ls autoritza a reutilitzar les aigües residuals prèviament depurades per la neteja de les instal·lacions. Ara, aquest ús està molt restringit i les pressions perquè sigui més flexible la normativa que ho regula van en augment. Mataró, Montse Poblet.
Bon dia. Avui aquí al Tecnocampus de Mataró, empreses i centres de recerca estan posant en comú experiències d'estalvi d'aigua en sectors com el turisme o la ramaderia. Lídia Paredes, investigadora del Centre Beta, ha aconseguit recuperar entre un 70 i un 80% de l'aigua dels purins d'una granja i donar-li una qualitat que serviria per netejar les instal·lacions.
Nosotros hemos demostrado que el purín es una fuente alternativa para recuperación de agua, pero no, a día de hoy todavía no se puede implementar esta reutilización del agua en las granjas. Es decir, la tecnología va más rápido que la normativa.
És el mateix que ens expliquen des de la Federació d'Indústries Càrniques, que agrupa els principals escorxadors del país. La FECIC ha entrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei perquè es flexibilitzin les exigències de qualitat, de manera que l'aigua que ja reutilitzen per netejar camions o l'escorça on posen els animals no hagi de passar per tants processos com ara. Xavier Amorés, director del clúster de l'aigua, organitzador de la jornada que s'està fent al Tecnocampus, ens explica que estem davant d'un problema de normativa que no només afecta aquest sector, i que toca posar-se al dia per adaptar-nos a la nova realitat climàtica del país.
Les problemàtiques que hi ha en el conjunt d'Europa no són les mateixes que tenim aquí al sud d'Europa. Per tant, els decrets vinculats pel tema de reutilització requereix una actualització que ens permeti adaptar-nos en aquesta situació d'estrès hídric. Hi ha empreses que podrien aplicar projectes de reutilització d'aigua que, malauradament, de vegades els permisos o la legislació per poder aconseguir-los els hi fan molt complicat.
Amorés posa com a exemple del camí a recórrer Singapur, on es permet que l'aigua regenerada es pugui fins i tot beure.
Les restriccions d'aigua, amb la prohibició d'omplir les piscines particulars, ha despertat la picaresca en més d'un per fer allò que avui està prohibit i intentar que no es noti. I aquest és el cas d'un veí de Santa Cristina d'Aro, el Baix Empordà, a qui la policia ha enxampat i ha denunciat. I ara sabrem exactament què feia Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Doncs havia posat un imant gros sota el comptador de l'aigua. Això no altera el funcionament, si més no l'alenteix, com si no tingués corda i, per tant, els números no corren com haurien de fer-ho o fins i tot els deixa fixos. Permet, per tant, anar gastant litres i litres d'aigua, però el comptador no ho registra i ningú pot demostrar que es fa un consum excessiu. Però què va passar? Doncs fa uns dies, un veí de la urbanització Vallrepòs, no deuen ser gaire amics, va alertar la policia local de Santa Cristina d'Aro d'aquest possible frau. Els agents hi van anar, van comprovar que hi havia aquesta situació i van obrir diligències que han acabat amb una denúncia penal. Ho ha confirmat pel Catalunya al Dia el primer tinent d'alcalde, Eduard Vancells.
Davant les noves restriccions que van entrar en vigor amb la fase 1 d'emergència, la policia local va ser requerida perquè un veí havia detectat l'ompliment d'una piscina al municipi. I al fer les comprovacions, a més es va detectar que aquest ompliment s'estava fent amb frau del servei d'aigua i doncs aquest veí va quedar denunciat per frau i per saltar-se les restriccions de la fase 1 d'emergència.
I també hem parlat amb l'empresa que gestiona el servei d'aigua potable Santa Cristina d'Aro, Aqualia. Reconeixen que amb les restriccions per la sequera és més fàcil fer evidents frau com aquest i que hi ha inspeccions que ho vigilen de forma constant.
2:15. A dues hem començat el programa dient que sabíem que hi havia una reunió entre la revolta pagesa i el Departament d'Acció Climàtica, qui està ara mateix dirigint-se cap al lloc on hi ha aquesta reunió des de fa hores, ens diuen, és la Nati Adell. Bon dia, què en sabem, Nati?
Perfil tècnic amb representants d'Acció Climàtica i representants de la Plataforma Pagesa en algun punt del territori, aquí a la Catalunya Central, que no volen precisar, perquè es fa a porta tancada, que sapiguem ja el secretari d'Agenda Rural, Oriol Anson, i representants de la pagesia, com Imma Puigcorbé. Són reunions que s'aniran fent per escoltar les demandes del col·lectiu, que no té representació a la taula agrària on només hi ha els sindicats, però de la reunió no en sortirà cap decisió. Ens avisen si hi ha alguna qüestió rellevant a tenir en compte i es considera oportú. Llavors es traslladarà a la taula agrària.
Doncs és el que seguirem. Moltíssimes gràcies, Nati Adell. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tornarà a presentar els pressupostos d'aquest any i estén la mà a l'oposició per tramitar-los. Si es tornen a tombar, es reservaria com a últim cartutx aprovar els comptes a través d'una qüestió de confiança. Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
Collboni engega el mecanisme perquè s'aprovin els comptes. Dimarts portarà a la Comissió d'Economia els mateixos pressupostos que l'oposició en bloc va rebutjar la tardor passada. Ara estén la mà, diu amb humilitat, als grups municipals, als quals demana responsabilitat per facilitar la tramitació dels pressupostos.
Em vaig comprometre que Barcelona tindria pressupost a la primavera i, per tant, demà mateix iniciarem el procediment per aconseguir-ho.
L'alcalde no vol anticipar si, en cas que es tornin a rebutjar, utilitzarà el mecanisme de la qüestió de confiança, que li permetria tenir els pressupostos aprovats a l'abril.
Gràcies, Jordi. Aturem un moment el teu relat des de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim novetats a Badalona. Està parlant l'alcalde Xavier García Albiol. L'escoltem en directe sobre l'edifici que es va esfondrar i el que passa al costat.
L'enfonsament del bloc continu, del bloc número 9, s'ha estudiat més en profunditat, o estan duent a terme aquest anàlisi els tècnics de l'Ajuntament i bombers, evidentment, i al final s'ha arribat a la conclusió que l'edifici pot tindre una situació possible d'un cert risc. Per què? Doncs perquè aquestes esquerdes que s'han detectat inicialment en el pis tercer continu a l'edifici que es va enfonsar, també sembla que s'està repetint amb algun altre pis de la mateix costat, del costat més proper a l'edifici enfonsat. Com a primera mesura d'urgència, bombers i ajuntament han decidit dur a terme una sèrie de mesures per garantir, dins del que es pugui, apuntalant, que el sostre pugui aguantar, l'estructura pugui aguantar amb la prudència que en aquest cas puguis tindre des d'un punt de vista de garanties, no? Que no són totes ni molt menys. I en base a aquest anàlisi que s'ha dut a terme, finalment, per part dels responsables tècnics, s'ha decidit que la millor decisió és evacuar, desallotjar tot l'edifici. Quant de temps? No ho sabem. Però sí que ha desallotjat tot l'edifici perquè els bombers puguin treballar i perquè fins que no tinguem la garantia de que poden tornar o una part dels veïns poden tornar. Aquesta situació és sobrevinguda. Jo he pogut parlar amb alguns veïns, els he transmès tota la informació. En els veïns de la finca més allunyats, de les porteries més allunyades a l'edifici que es va enfonsar, o sigui, els que estan al costat contrari de la paret on es va enfonsar, se'ls permetrà, abans que comencin els treballs, que començaran de manera immediata, que puguin entrar i retirar les pertenences més urgents. Amb aquells veïns que estan paret en paret amb la finca afectada, i que d'aquella mateixa porteria en els diferents nivells han aparegut en les últimes hores esquerdes, amb aquests veïns, de moment, no se'ls permet, per un tema de seguretat, poder entrar a retirar les pertenències privades. Des de l'Ajuntament hem estat parlant amb els veïns, jo he estat personalment amb la resta de membres del govern afectats parlant amb els veïns, i hem quedat
que aquest vespre farem una reunió formal, perquè hi ha veïns que no hi són en aquests moments, perquè deuen estar treballant o no hi són, però que aquest vespre, a les 9 del vespre, farem una reunió amb els veïns per informar-li de totes les novetats i de tots els procediments que s'estan seguint. S'han activat tots els serveis d'emergència, el CUES, estan els serveis socials aquí, està, bueno, absolutament tothom. Hem dit que si algú dels presents, els veïns presents, necessitaven allotjament per poder dormir aquesta nit, evidentment, doncs nosaltres activem el servei, com he dit, d'emergència. Dels veïns que aquí estaven presents, cap ha dit que necessiti aquest servei, que tots tenen una xarxa, doncs, de família o d'amics. Sí que, home, el tema de poder retirar pertenències, doncs això sí que és algú que els hi preocupa, i especialment, doncs, aquelles famílies que viuen a les porteries tercera i quarta de cada un dels pisos, que són els que no poden entrar i que han sortit amb oposat, però que per un motiu de seguretat no es pot, no?
Doncs aquesta és l'última hora que està explicant l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre el desallotjament d'un dels edificis del costat del que es va enfonsar ara fa uns dies i va provocar la mort de 3 persones, perquè els serveis tècnics i els bombers han detectat alguna esquerda i, per seguretat, doncs han fet que la gent marxi de casa seva, de moment sense poder agafar pertinences, a no ser que els bombers en algun moment els deixin agafar alguna cosa, tot per seguretat, per vigilar bé què està passant en aquest edifici i, evidentment, per evitar mals majors. Són les novetats que us hem ofert en directe des de Badalona al Catalunya. El dia ara falten 4 minuts perquè siguin 3:15.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Un somni fet realitat, així defineix la periodista Txell Feixas la jornada Juga per les nenes valentes, que viurà a Girona el 10 de març. Les protagonistes del seu últim llibre, Aliades, les nenes d'un equip femení de bàsquet del camp de refugiats de Xatila, al Líban, tindran l'oportunitat de jugar davant del públic català al pavelló de Fontejau en la culminació d'una campanya que serveix per recollir fons per ajudar els refugiats d'aquest camp libanès. Clara Jordan Girona és la culminació d'un projecte solidari que va començar ja fa uns mesos.
Sí, un projecte lligat al llibre de la Txell, Marta, i que serveix no tan sols per recaptar fons, sinó també i sobretot per sensibilitzar la societat sobre la importància que l'esport pot tenir i té en l'empoderament de la dona. La Txell resumia així el que espera de la gent que aquell dia ompli el pavelló de Fontejau.
Elles els serveix per no morir casades amb 10, 11 anys, per no tenir un part en què s'hi quedin també perquè el cosset no està preparat, amb que no entrin en drogues per evitar un dia a dia que les embogeix, o fracàs escolar perquè no troben cap al·licient si mai poden sortir del camp, no? Per tant, per mi és un moment de que tots nosaltres podem emprendre de valenties a heroïcitats anònimes d'on mai imaginaríem, no?
Per això les nenes del camp de refugiats jugaran en un pavelló ple a la mitja part del partit estrella per excel·lència de la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona, contra el Perfumeries Avenida, que coincideix justament aquella setmana. En parlava la directora esportiva de l'Uni, Laia Palau.
Que bé poder trobar-nos gent que estiguem tots sensibilitzats cap aquí, i que bé nosaltres poder ser, no? Que vingueu tots a casa nostra a gaudir d'aquest dia, que aquestes nenes tinguin el seu reconeixement, sortiran a la mitja part, vull dir, el públic els hi podrà fer... Serà brutal.
El partit culminarà aquesta campanya i també tot un seguit d'actes en favor de l'esport femení a Girona, començant per la jornada de l'esport femení que es farà durant tot el dia a la ciutat i d'altres activitats relacionades també just aquella setmana al Dia de la Dona Treballadora.
Aquest estiu començaran les obres de reforma integral de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Una intervenció molt esperada a l'edifici més antic de la universitat, construït fa gairebé 50 anys. En què consistiran les obres, Clara Chavarría Domingo?
Doncs l'objectiu és fer millores a nivell estructural, incloent tots els aspectes, com ara el mobiliari, i sobretot fer eficient l'edifici, mantenint-ne la seva essència. Uns treballs que s'han pressupostat en gairebé 7 milions i mig d'euros, finançats amb recursos propis de la universitat. El vicerrector Urbano Lorenzo ha detallat en què consisteixen els treballs.
És una reforma molt integral, però al mateix temps mantenint la seva estructura, la seva personalitat volumètrica, que és un edifici de fet molt, molt interessant, i que a més aconseguirem reduir molt la petjada de carboni en la pròpia obra, ja que reutilitzarem molta de la seva estructura que té actualment.
El rector Josep Pallarès ha destacat què suposaran tots aquests canvis.
Han sigut moltes les persones que s'han format en aquesta facultat o que han fet la selectivitat i l'ESPAU, i que han passat des de ser l'AIGB fins al que són actualment els GOS. Per tant, simbòlicament podríem dir que passem d'un edifici d'AIGB predemocràtic a un edifici actual del segle XXI.
Les obres es preveu que s'acabin al febrer del 2026 i un dels reptes ha estat la reubicació dels gairebé 1.500 alumnes que passen diàriament per la que és la facultat més gran de la Rovira i Virgili. Amb aquesta reubicació s'ha garantit que les classes siguin presencials. El projecte llargament esperat arriba després de descartar, de moment, la construcció d'una nova facultat al campus Catalunya.
I l'Institut Ermessenda de Girona continuarà un curs més a l'edifici del Bisbat que té llogat l'Ajuntament. Inicialment s'havia anunciat el trasllat d'alumnes a uns barracons dels afores i això havia provocat una allau de mobilitzacions d'estudiants i famílies. Per tant, Fèlix, podríem dir que les protestes han tingut efecte.
Sí, sí, és evident que han tingut efecte, però cal tenir en compte que l'Ajuntament de Girona i la Generalitat han anunciat un acord per prorrogar aquest lloguer un curs més i que miraran com fer-ho per mantenir també la situació actual fins que no hi hagi l'edifici nou per l'Institut. Però ni s'ha fet la cessió dels terrenys ni han començat les obres. Per tant, d'aquí un any podem estar igual. Per això la portaveu de les famílies, l'Ada Servitja, en declaracions fa una estona al Catalunya al Dia, ha parlat d'una satisfacció continguda.
El que ens han comunicat és que hi ha la garantia de que es pagui un any en lloguer i que després, en aquest sentit, no hi ha aquest compromís ferm, sinó que hi ha una voluntat de que les dues administracions treballaran per conjuntament per aconseguir que es mantingui aquesta mateixa situació, és a dir, de que no ens moguem si no és a la seu definitiva a la Simon. Llavors, en aquest sentit, estem contents, però també estarem atents.
L'Institut Ermessenda no té edifici propi. L'han de construir a l'espai d'una antiga fàbrica, la Simon, al carrer Barcelona, però els tràmits administratius fa 10 anys que duren. Com a solució provisional, l'Ajuntament de Girona va llogar l'edifici Cartanyà del Bisbat, però ara fa unes setmanes van anunciar que no renovarien el contracte. La decisió s'atura, per tant, de moment, i el curs vinent tot quedarà igual.
A l'ES, a la Vall d'Aran, la plantilla de la firma Neoelectra i Carboneco s'enfronta a un ERO que els pot deixar sense feina. Són una vintena de treballadors. Els sindicats urgeixen alternatives i alerten de l'impacte que això pot suposar en un territori sense pràcticament cap indústria, Sofia Cabanes.
Hola, bon dia, Marta. Exacte, la planta dedicada a la cogeneració d'electricitat i gas carbònic ha plantejat un ERO d'extinció a la plantilla. UGT FICA, que representa els treballadors, assegura que no entén els motius d'esta decisió i es mostren preocupats per l'impacte que això suposarà. Josep Maria Perelló és el secretari general del sindicat a Lleida.
Els motius encara no els sabem. L'empresa ens ha d'explicar quins són els motius. Per tant, el nostre objectiu és revertir la castera. I a l'empresa li plantejarem doncs, que faci un ERTE temporal o alguna altra situació. 20 places de persones treballadores en un poble com aquí, en una zona rural, doncs és una afectació molt important.
De Neoelectra en depèn una tercera societat dedicada a la cria d'esturions per a la producció de caviar. En este cas, l'empresa ha decidit conservar 3 llocs de treball per mantenir l'activitat, que tot i això, segons alerta UGT, es veurà molt afectada.
Caviar Nacarí queda tocat de mort, perquè Caviar Nacarí necessita l'escalfament de l'aigua que ara no es produirà.
Els treballadors, per la seva banda, no descarten mobilitzacions. Així ho explica José Luis Boia.
Nosati vam anar per totes, vull dir, ja més nos ho hem rendit. En 2014 barrerem el túnel de Vieja per primer cop en la història i aquest cop plantejarem les mesures que calgui.
Segons apunten els treballadors, l'empresa els ha ofert reubicar 7 llocs en altres plantes i estudia rebaixar la potència tècnica de la planta de l'ES per mantenir part de l'activitat.
El Museu de Camins del Pallars Sobirà ha recuperat més de 40 quilòmetres de camins històrics que estaven a punt de perdre's enmig del Pirineu. Aquest projecte únic a Catalunya acaba de guanyar el Premi Innovació Social de la Fundació La Caixa. Soriguera, Eloi Barrera.
Sí, bon dia. Un projecte molt ambiciós i que ha comptat amb més d'un miler de persones que els han ajudat a recuperar aquests antics camins històrics que connectaven les valls, les muntanyes del Pirineu. És el projecte Museu de Camins que lidera la Gemma Cots.
És un museu a l'aire lliure que no podem delimitar. Hem trencat la idea de que un museu és un museu tancat, fosc, i aquí tenim un museu on el que hi ha en el lloc és el que forma part del museu.
Ara la Fundació La Caixa els ha concedit el Premi a la Innovació Social perquè a través dels camins han sabut connectar la memòria oral dels veterans amb l'interès dels joves que, en camps de treball, han pujat al Pirineu per reconstruir aquests camins.
La gent gran, a partir de la seva experiència, la sabidoria, la memòria, ens ensenyen com és el passat en aquest Pirineu, i el jove, amb l'energia, la motivació, la curiositat, recupera aquest passat a través dels camins.
Ara ens deies que han guanyat aquest Premi a la Innovació Social. Eloi, què el suposa, aquest guardó?
Bé, doncs, primer de tot és un reconeixement a la seva feina, però, vaja, també hi ha una injecció econòmica important, perquè el Premi té una dotació de 15.000 euros. Què faran amb aquests diners? Doncs ara volen senyalitzar aquest museu exterior, no? Posar cartells, indicacions, perquè els visitants sàpiguen on són i es puguin moure lliurement pels camins.
Tot el tema de la museïtzació d'aquest espai a l'aire lliure i de pensar com un museu a l'aire lliure, la gent que visiti aquest espai pugui reconèixer que està en un museu, es podrien enfocar per aquí.
El Museu de Camins compta amb centenars de quilòmetres d'itineraris al Pallars Sobirà.
La primera retrospectiva a Espanya de la pintora impressionista francesa Suzanne Valadon i una gran exposició sobre la mirada cristiana dels jueus a l'edat mitjana són les principals apostes de la nova temporada del Museu Nacional d'Art de Catalunya. El còmic també brillarà en aquest programa. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, la nova temporada arrencarà la setmana que ve amb la mostra El mirall perdut, un retrat dels jueus i els conversos des de la imatgeria cristiana a l'edat mitjana en col·laboració amb el Museu del Prado, i seguirà a mitjans d'abril amb la primera antològica Espanya de la francesa Suzanne Valadon, figura rellevant del París de les avantguardes pels seus retrats i natures mortes, amb més de 100 peces provenents en bona part del Centre Pompidou. Dues grans col·laboracions que ha destacat Pepe Serra, el director del MNAC.
Són coproduccions, no són exposicions fetes que ens arriben. De fet, la nostra també és diferent de la del Prado, i ja ho veureu la setmana que ve, perquè passa dintre de la col·lecció del museu, que és una col·lecció gòtica de primera qualitat, i influirà en el relat futur de la col·lecció, com sempre hem fet. I després la coproducció amb la gent del Pompidou d'una figura que a França, doncs, està absolutament consolidada, però que a nivell català i a nivell espanyol, doncs, no s'ha presentat mai enlloc.
Aquest any el Nacional obrirà un nou espai dins la col·lecció de romànic dedicat al mestre Cabestany, amb 4 fragments escultòrics recuperats a la portalada de l'església de Sant Pere de Rodes. Incorporarà a les seves sales l'obra del gran ceramista català Josep Llorenç Artigas, i també homenatjarà el dibuixant català Jordi Longarón, conegut pel còmic nord-americà Friday Foster dels anys 70.
Que és el dibuixant d'una tira de còmics que es presentava a no sé quants diaris dels Estats Units sobre una dona detectiu negra. I el dibuixant era un català que des d'aquí enviava els dibuixos per correu a Chicago.
Altres exposicions reivindicaran el pintor, il·lustrador, modernista i maçó Abeli Torrent i l'artista d'origen italià Adolf Fragnoli, gran nom del noucentisme gironí i virtuós de la talla de fusta. I es continuarà treballant amb artistes contemporanis, la majoria dones, com Julia Coelho, Mara Arza o Núria Güell.
I Pau Carrió estrena al Teatre Lliure Macbeth el seu quart Shakespeare, una producció amb 14 intèrprets encapçalats per Ernest Villegas i Laia Marull. Marta Vivés.
Pau Carrió parla de Shakespeare com qui parla d'un amic seu. No en va, aquesta ja és la quarta obra de l'anglès que porta a escena, amb una traducció feta per ell mateix i amb una mirada pròpia amb connexions amb l'actualitat.
Va ser trobar-me amb moltes fotografies d'hospitals de campanya, d'alguna manera, no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, tot això prepandèmia, diguéssim. Però vaja, no gaire diferents de l'IFEM a Madrid, aquell que van muntar. Aleshores, clar, Macbeth és una obra de guerra, on el poder està terriblement masculinitzat, i anàvem a construir aquest univers.
Julio Manrique havia de protagonitzar el muntatge, però va haver de renunciar al seu paper quan a finals d'octubre va ser escollit director del Lliure. Ernest Villegas el substitueix en la pell del cèlebre general escocès que algun dia ha de ser rei. Per l'actor era una oportunitat que no podia deixar passar.
Jo crec que és d'aquells carros, no? Aquest carro que l'has d'agafar, i vols fer-lo i amb ells dos, i si ells dos t'hi veuen, doncs és meravellós.
Considerada la més negra de les obres de Shakespeare, Macbeth és una història d'ambició i destrucció, però també i sobretot de dubte, remordiment i por, com ha dit Villegas.
Viure amb por a la vida és no viure. Viure amb dubte és no saber com tirar endavant i sobretot ensenyar totes les teves debilitats.
Aquesta és la primera obra amb Julio Manrique al capdavant de la institució. A l'espera de la trobada amb els periodistes perquè n'expliqui els objectius, ja ha deixat clar que les úniques bruixes malèfiques que hi ha al Lliure són les que pujaran aquest vespre damunt de l'escenari.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Continua el camí dels vuitens de final de la Champions de futbol. Avui es juguen 2 partits més, encara amb el ressò per la polèmica en el triomf del Madrid a Alemanya. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Aquest vespre a les 9, Lazio, Bayern de Munic i París Saint-Germain, Reial Societat. I pel que fa al Madrid, ha fet un primer pas per accedir als quarts de final de la Champions amb aquest triomf 0-1 al camp del Leipzig. Només començar el partit, minut 2, l'àrbitre va anul·lar un gol per fora de joc posicional molt dubtós al conjunt alemany. Carlo Ancelotti, l'entrenador blanc, creu que a més del fora de joc en l'acció del gol hi havia una falta sobre el porter de Madrid, però el jugador de Madrid, el mateix jugador de Madrid, Toni Kroos, veu el gol legal. Sentim-los tots dos.
Lo que entiendo yo era una interferencia al portero, estaba atrás, ¿no? El jugador estaba empujando a Lunin, que creo que era un fuera de juego bastante claro.
Ho veig exactament així, sí, era gol legal. Què haig de dir? Crec que al final pita fora de joc perquè li molesta el porter, però és que el porter no arriba a la pilota i per això, sí, hauria d'haver donat el gol. Sí, sí, és que no es pot argumentar d'una altra manera.
Quin argument, aquí?
El Manchester City, per la seva banda, va superar clarament el Copenhagen 1-3 amb gols de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva i Phil Foden.
Encara en futbol, parlem de la Lliga Femenina amb un partit força atractiu avui del líder, el Barça, contra el tercer, el Llevant.
És un partit ajornat de quan els dos equips van disputar la Supercopa de Futbol. L'últim partit entre Barça i Llevant fa 3 setmanes, justament aquesta final de la Supercopa, va acabar amb 0-0 per a l'equip blaugrana. Però Jonathan Giraldez, l'entrenador de les blaugranes, veu a les jugadores del Llevant ben diferents.
Tenen una proposta de joc molt similar en quant a posicions d'atac i la seva fase defensiva. Per tant, bé, fer un bon partit, intentar aconseguir els 3 punts de cara al que queda competició, perquè serà una victòria molt important.
El partit Barça-Llevant comença a les 6 de la tarda, 2 punts més de futbol. El Girona fa només uns minuts han confirmat l'ampliació del contracte del porter Paulo Gazzaniga fins al 2027. L'argentí havia firmat fins al 2025 i ara ha ampliat contracte 2 anys més. I a l'Espanyol, un dels capitans, Javi Puado, ha parlat fa només uns minuts en roda de premsa i ha dit que el tècnic Luis Miguel Ramis té el suport absolut de la plantilla.
Estamos 100% con el entrenador. Nosotros seguimos trabajando todas las semanas, ya llevamos un tiempo con el míster y el cuerpo técnico, asimilando todos los conceptos y trabajando cada día más y mejor, intentar pues conseguir victorias y conseguir el objetivo, que es claro.
El pròxim partit de l'Espanyol a la Lliga de Segona Divisió és dissabte a casa contra el Mirandés a les 9 del vespre.
Farem atenció al Mundial de Natació de Doha, a Qatar, on d'aquí uns minuts a les 2 la selecció espanyola femenina de waterpolo juga l'accés a la final.
L'equip espanyol, integrat majoritàriament per jugadores catalanes, juguen en semifinals contra els Estats Units. Martina Terré, jugadora de l'equip espanyol.
Bueno, és un equip molt dur, és un equip molt complet. Crec que també és el que venim a jugar, no? Al final ja has de voler guanyar un campionat, has de voler guanyar a totes les grans seleccions i crec que és una molt gran oportunitat trobar-te als Estats Units a semifinals.
La selecció masculina s'ha classificat també per a les semifinals. Després de guanyar Montenegro per 15-12, en semifinals jugaran contra Itàlia.
I torna la Champions d'handbol per al Barça, que avui juga a Dinamarca.
Els blaugranes, que són líders amb 18 punts, s'enfronten al 5è classificat, el Gudme. Un triomf acostaria el Barça als quarts de final de la competició. Els danesos compten amb el màxim golejador a la Champions, Emil Madsen, que suma 66 gols. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, veu així el partit.
Que el partit és molt, molt important. Després d'aquest partit hem de pensar que hem de jugar a Magdeburg, però encara hem de jugar vespre a Magdeburg. És un duel directe, no? I algú ha de perdre, no? O algun punt perdrà.
El partit Barça-Gudme de la Champions d'handbol és a 3:15 i es pot veure per Esport 3 a la Lliga Femenina d'handbol. El Granollers visita avui la pista del Màlaga a les 7. Robert Cuesta és l'entrenador de les Vallesanes.
Doncs anem a la pista del vigent campió de la Liga Guerreras Iberdrola. Juguem contra un autèntic equipàs i som molt conscients que és un partit de molta dificultat, però també som molt conscients que tindrem les nostres opcions, no?
I acabarem amb futbol sala i bàsquet.
Sergio Lozano pot reaparèixer avui amb el Barça de futbol sala gairebé 11 mesos després de la seva lesió. Els blaugranes juguen a la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre en partit de Lliga. A la mateixa hora, l'Indústria Santa Coloma rep el Peníscola. I en bàsquet, el bàsquet Girona ha obert un expedient disciplinari al jugador del primer equip Corey Davis. En un comunicat, el club gironí explica que Davis ha incomplert el règim de codi intern del club i queda apartat de l'equip i, a més, s'haurà d'entrenar en solitari.
no t'ho pots perdre.
Tot és gris. O és el temps, o és el meu cor tan indecis.
Si veu ser fans de la Feliu, teniu una oportunitat de reviure la seva vida. El Palau Robert de Barcelona ha inaugurat l'exposició Núria Feliu al Palau, on trobareu desenes d'objectes com fotografies, discos, projeccions i il·lustracions. És una mostra que repassa de manera cronològica la vida de l'artista de Sants, que va morir fa 2 anys, des dels seus inicis al teatre, als anys 60, fins a la consolidació com a icona musical amb una aposta pel jazz, els musicals i les cançons de pel·lícules. La mostra es pot veure fins al 19 de maig.